Bon dia, és la una. Us parla Pere Gilart. Un jutge ha decretat presó provisional sense fiança per al detingut per intentar cremar dues persones sense sostre a Barcelona la nit de la Revetlla. La causa està oberta per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa i un d'incendi. La Guàrdia Urbana va detenir-lo després d'haver atacat una parella de persones sense sostre, ruixant-les amb líquid inflamable a l'Avinguda Drassanes. Les víctimes, que van patir ferides lleus, van poder descriure l'atacant, conegut entre el col·lectiu de persones que dormen al carrer. Més qüestions. Avui han començat els casals d'estiu arreu del país per a molts infants. A Sabadell n'hi ha de diversos amb propostes de tot tipus. Ens ho amplien de Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
Consolidades d'educació en el lleure, com la de les Kids, passant per les científiques de l'agrupació astronòmica. A més, aquest any també s'hi ha sumat una novetat, el casal de circ de la Subversiva. N'ha parlat la monitora Cristina Morales al programa Al Matí.
La idea és que els nens que tenen ara l'oportunitat, tenen les vacances, mentre els pares encara estan treballant, tinguin l'oportunitat de submergir-se, diguéssim, de forma més profunda o més intensa en el món del circ, ja no només en el món de l'aeri, que és el que nosaltres oferim de forma regular a la nostra escola, l'acrobàcia aèria, amb les peles, amb l'aro, sinó en el món del circ, diguéssim, entenent el circ com un conjunt de disciplines que van, doncs, des dels malabars fins a l'acrobàcia aèria, passant per la flexibilitat.
La Subversiva també ha plantejat oferta per adults aquest estiu. Se suma a altres propostes per joves, com la de l'agrupació astronòmica dirigida a estudiants de batxillerat.
I el Mobile World Congress es celebrarà a Barcelona almenys fins al 2030. El Consell d'Administració de l'empresa organitzadora ha decidit allargar el contracte actual, que finalitzava el 2024. Segons expliquen en un comunicat, han tancat l'acord amb la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el Ministeri d'Economia, Turisme i Fira de Barcelona. I el petit nucli de La Habana, al municipi de Tírvia, fa un mes que compta amb una granja de gallines ponedores i un nou sistema innovador. Durant el dia, aquestes aus viuen en llibertat en una finca de 2,5 hectàrees i a la nit van a pondre i a dormir a la Chicken Caravan. Ràdio Trem, José Vergés.
Núria Padrós, titular de la granja La Habana, ens explica com evitar la degradació del prat.
Cada setmana la podem desplaçar una miqueta i així la caravana està foradada per dins, hi ha una reixa, i les gallines, doncs, els fems van directament al terra. I llavors així pots abonar al terra i anar abonant una part cada setmana. Llavors cada mes canviem tot el pati i així el pati anterior es pot anar regenerant.
Padrós ha comentat que les gallines s'han adaptat molt bé a la caravana i pràcticament totes ja ponen. Els ous de La Habana es poden trobar a establiments comercials i de restauració de la comarca. I la Núria té la voluntat de ben aviat poder organitzar visites i que la gent pugui adquirir els ous a la mateixa granja. La caravana de gallines és molt més que un galliner. De fet, la Chicken Caravan va guanyar el premi a la invenció de l'any a Austràlia, d'on és la firma que les comercialitza.
I pel que fa al temps, arrenca la setmana amb calor moderada i canvis. S'esperen ruixats i tempestes a les comarques de la meitat oest del país a partir del migdia i primera hora de la tarda, des de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona fins al Pirineu i Prepirineu. Un dia més, la calor farà que els termòmetres se situïn entre els 25 i els 30 graus de màxima.
Notícies en xarxa.
Dilluns 27 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 27 de juny, el Palau s'ha confirmat aquesta temporada com un dels grans de l'hoquei patins europeu, revalidant la Copa d'Europa i també la Lliga divendres passat a Gijón. Ahir les jugadores van celebrar el triplet, completat amb la Supercopa pels carrers de la localitat vallesana, que respira hoquei i que vol continuar amb l'ambició de guanyar tots els títols que disputa. Avui parlarem d'aquesta celebració, però també de futbol i del nou fitxatge de l'Espanyol, segona incorporació ja oficial d'aquest mateix migdia, de fet, de fa poca estona, José Lu, el de davanter ex de l'Alavés ja, que defensarà la samarreta blanc i blava, en aquest cas de l'Espanyol, per continuar marcant gols a primera divisió, després que recordem l'equip basc baixés a segona. I també en futbol, avui coneixerem, ja coneixem, de fet, la llista de les 23 jugadores de la selecció espanyola que disputaran l'Eurocopa femenina aquest juliol, entre les quals hi ha 9 jugadores del Barça i 7 catalanes. La repassem tot seguit. Tot això i més a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Clara Bradagí. Clara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, 9 jugadores del Barça i 7 catalanes a la llista definitiva de la selecció espanyola per a l'Eurocopa femenina d'aquest juliol.
En la llista de 23 jugadores hi ha les blaugranes Sandra Paños, Irene Paredes, Mapi León, Andrea Pereira, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Claudia Pina i Mariona Caldentey. A més de les catalanes, Leila Wahabi, que a partir de l'1 de juliol serà nova jugadora del Manchester City, Ona Batlle del Manchester United i Laia Aleixandri de l'Atlètic de Madrid. L'Eurocopa tindrà lloc del 6 al 31 de juliol al Regne Unit i la selecció espanyola disputarà un amistós de preparació aquest proper divendres a les 5 de la tarda abans de debutar el dia 8 contra Finlàndia.
Més coses, el Barça ha presentat aquest matí la nova segona equipació per la temporada que ve.
La samarreta i els pantalons són de color daurat en un disseny inspirat en la Barcelona Olímpica del 92.
Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial aquest mateix migdia també la seva segona incorporació per la temporada que ve.
Es tracta del davanter gallec ex de l'Alavés Joselu, que arriba lliure després d'acabar contracte aquest proper 30 de juny amb el conjunt basc, amb qui va marcar 14 gols la temporada passada, malgrat acabar baixant a segona divisió.
És la segona incorporació de l'Espanyol per la temporada que ve pel nou projecte de Diego Martínez. En, recordem, la primera va ser el lateral barceloní Brian Olivan, després de les baixes de Diego López, David López i també Didac Vilà. I l'Espanyol també, que a més, una nova baixa, tornarà a cedir a Víctor Gómez, en aquest cas, a l'Sporting de Braga.
El d'Olesa de Montserrat, de 22 anys, passarà per la Lliga Portuguesa després de jugar al Mirandés i al Màlaga. La sessió contempla una opció de compra per part del Braga, no obligatòria, per 2 milions d'euros. El lateral blanc i blau acaba contracte amb l'Espanyol el 2025.
I últim de futbol, en aquesta tarda hi ha assemblea de la Federació Catalana.
Serà la Ciutat Esportiva de Blanes a les 7 de la tarda. Una de les principals propostes que es debatran és la creació d'una superliga entre la tercera federació i la primera catalana.
Ho seguirem i ho explicarem aquí a l'Enjoc demà. En hoquei patins, el Palau celebra el triplet.
El conjunt ballesà va celebrar amb una rua pels carrers del municipi ahir a la tarda la seva tercera hoquei lliga en els últims 4 anys, que tanca una gran temporada en què també han guanyat la Supercopa i han revalidat la Copa d'Europa.
I en futbol sala, el Barça també va tancar aquest cap de setmana un gran any completant el pòquer de títols.
Els blaugranes es van imposar dissabte al Palma Futsal per 2-4 en el segon partit de la final i es van proclamar campions de la primera divisió masculina per la via ràpida. El Barça completa una temporada pràcticament immillorable, la primera amb Jesús Velasco a la banqueta, amb 4 dels 5 títols possibles, Supercopa, Copa d'Espanya, Champions i Lliga.
En handbol, el Freaking Balonmà Granollers finalment es queda fora de la Champions masculina.
El club ballesà, subcampió de la Lliga Asobal, era un dels clubs que optava les 7 places de convidat per completar els 16 equips que participaran de la màxima competició europea. Sí que hi serà, evidentment, el flamant campió, el Barça, al sorteig que tindrà lloc aquest divendres.
Al Mundial de Natació de Budapest, Espanya es classifica pels quarts de final de waterpolo.
La selecció femenina estatal es va imposar 1-14 al Kazakhstan en els vuitens de final de la cita mundialista i s'enfrontarà dimarts als Estats Units per un lloc a les semifinals en un partit entre les actuals campiones i subcampiones del món.
I encara en aquest Mundial de Natació, en natació artística, Espanya va sumar la primera medalla.
L'equip de Mayu Fujiki va guanyar el bronze en la prova de Highlights per darrere d'Ucraïna i d'Itàlia. 7 catalanes van formar part del combo. Txell Mas, del Club Natació Franqueses, Paula Ramírez, Berta Ferreres i Iris Tió, del Club Natació Calípolis, Mireia Hernández i Abril Conesa, del Club Natació Granollers, i Emma García, del Club Natació de Sabadell. La ballesana va tornar a ser quarta en el duet mixta lliure al costat del maresmenc Pau Ribas.
En futbol americà, els Barcelona Dragons donen un cop sobre la taula.
L'equip català es va imposar al camp del Rain Fire de Duisburg, 13-17, en la quarta jornada de l'European Football League, i és líder en solitari del grup sud amb 4 victòries en 4 partits.
I un últim apunt, en atletisme, bon paper dels atletes catalans al campionat d'Espanya disputat a Nerja, a Màlaga, amb 7 ors i diversos rècords.
Pol Retamal, Jael Bestué, Xènia Benac i Aleix Porres es pengen l'or en la jornada final, on Jordan Díaz va pulveritzar el rècord d'Espanya de triple salt.
Dilluns 27 de juny comencem parlant d'hoquei patins i de la celebració del triplet del Palau. L'hoquei Lliga Femenina rubrica una gran temporada de nou que va començar irregular després del canvi d'entrenador a l'inici amb l'arribada d'Ivan Sanz i que ha tancat amb Supercopa, Lliga Europea i hoquei Lliga, arribant a totes les finals possibles i perdent només la de la Copa de la Reina contra el Manlleu. La rua de les campiones la va viure el nostre company Àlex Massana. Hola, Àlex, bon dia.
Què tal, Martí? Bon dia. Sí, una rua que va durar una mitjoreta llarga, amb les jugadores i part del cos tècnic pujada sobre un camió farcit de banderes del Palau i ben equipat amb un joc de llums i un altaveu que va ressonar doncs, des de la sortida del pavelló Maria Víctor pel passeig de la Carrerada, el camí Reial i la plaça de la Vila, amb música molt variada, segur que t'agradarà, Martí, des de Bad Bunny a Shakira, passant per Oques Grasses i pels Buhos. A l'arribada, els diables del poble van llançar traques i petards i després parlaments al balcó de l'Ajuntament. Un d'aquells dies cap al president del Palau, el Joan Colomer, és per treure pit, ho deia als micròfons de l'enjoc.
És molt, molt maco un dia d'aquests, perquè realment és quan veus que val la pena l'esforç, perquè al final un esport com el nostre és que hi hagi gent a darrere que ho visqui, que ho gaudeixi, i compartir-ho en el poble, amb la gent, i veure les jugadores entregades al poble, és, jo crec que és... És com és la recompensa del projecte.
També en la línia, la capitana Laura Puigdueta deia que compartir les tres copes, Lliga, Supercopa i Lliga Europea, amb la gent que sempre les acompanya, doncs que val molt la pena.
Poder compartir aquestes coses o aquestes vivències amb la gent que ens segueix per nosaltres és molt important. I tant en els moments bons com són avui, com en els dolents, quan vam perdre, per exemple, la Copa de la Reina, que vam sortir a fer el vermut el dia següent i la gent ens animava, la gent te trobaves pel carrer, et deia que ho havies fet molt bé. Sempre, bueno, la veritat és que és molt d'agrair.
Una Puigdueta que va prometre més de cara a la temporada que ve en el seu discurs al balcó de l'Ajuntament, que va ser una de les MVPs durant la rua, agafant la veu cantant, implicant amb càntics les prop de 200 persones que les van acompanyar, i que no ens va voler treure l'entrellat de qui va ser l'MVP en les no una, sinó dues nits de celebració.
Jo crec que sempre hi ha algun MVP, tant el de divendres com el de dissabte, però això ja es quedarà les anècdotes que expliquem per un cafè.
I de cara a la temporada que ve, què? Doncs hi haurà un canvi segur a la porteria. Han salvat la segona portera, Marshall Vilassana, però la resta del bloc, igual que aquesta temporada, com confirmava ahir als micròfons de l'enjoc el president Joan Colomer.
El que és la resta d'equip continua sent el mateix, però amb un any més, perquè diguéssim, aquest any vam incorporar tres peces del Nacional, que estan progressant, i l'any que ve continuaran progressant, el bloc de dalt continua molt fort, i a més tenim peces a sota del Nacional, que ja sigui, ara no voldria ni noms, perquè tenim Marina, tenim Sigrid, tenim Mariones, vull dir, per sota hi ha molta qualitat també, que aniran empenyent cap aquí, vull dir, és, jo crec que de moment la feina continua amb el mateix model. I això.
I evidentment el projecte liderat a la banqueta per l'Ivan Sanz serà la seva segona temporada del tècnic, que ahir no va poder viure a la rua doncs perquè inaugurava un campus a Astúries.
I parlant d'un equip que ha fet una gran temporada, aquest cap de setmana també el Barça de Futbol Sala s'ha endut la Lliga, en aquest cas de la primera divisió masculina de Futbol Sala, per tancar l'any amb un pòquer de títols. Un curs històric en la primera temporada amb Jesús Velasco a la banqueta blaugrana. El mateix Velasco, de fet, reconeixia a l'enjoc ahir de cap de setmana que estaven sorpresos. Sembla que no podem escoltar Velasco. No sé si el segon tall, el segon document de Jesús Velasco, que deia també que l'equip ha de tornar a començar de zero de la temporada que ve i anar a poc. Sembla que tenim problemes tècnics, per tant, aquí a l'enjoc també vam parlar amb el capità d'aquest Barça, Sergio Lozano, un dels grans protagonistes del partit decisiu de dissabte a Palma, amb dos gols i la participació directa en el del 2-3 de Pito. Recordem, el Barça va guanyar 2-4 en el segon partit i, per tant, es va endur el títol per la via ràpida a la pista del Palma, després de guanyar 4-2 també al Palau en el primer partit. I després d'un partit, un petit ensurt amb el seu genoll, operat tres vegades, recordem, de Sergio Lozano, el capità. L'escoltem, a veure si podem, agraint el suport de l'afició. Sembla que no podem escoltar el següent. Bé, anem amb el següent tema. El Barça que ha guanyat, recordem, aquest any la Supercopa, la Copa d'Espanya, la Champions i ara la Lliga, completant aquest pòquer, com veiem, espectacular, havent deixat escapar només la Copa del Rei. Música. Parlem ara d'handbol. El Freik Quimbalomen a Granollers finalment no disputarà la Champions masculina la temporada que ve. Aquell mateix matí, l'EA Kefa, la Champions League, ha fet oficial els 16 equips que estaran al sorteig el proper divendres 1 de juliol, entre els quals, evidentment, hi haurà el vigent campió, el Barça, campió de les últimes dues edicions, però on no hi serà, com dèiem, l'equip granollerí, subcampió de la Lliga Sobal, un dels 5 equips que van presentar la sol·licitud i que ha quedat fora. Sí que hi seran com a campions de les principals lligues, a més del Barça, el GOG danès, el Paris Saint-Germain francès, el Zeged hongarès, el Kielce polonès, el Porto portuguès, el Dinamo de Bucarest romanès i el Magdeburg i el Kiel alemanys, ja que la Bundesliga alemanya, amb el coeficient més alt, n'aporta dos equips. Completaran els 16 equips participants el Zagreb croat, l'Alborg danès, el Nantes francès, el Vespre hongarès, l'Elverum noruec, el Wisla Plock polonès i el Celje Pivorana Lasco eslové. Granollers, per tant, no tindrà Champions, com a mínim per ara, però sí que va viure aquest cap de setmana l'European Masters a handball, el campionat europeu de veterans. Ràdio Granollers, Marc Mosegui.
Aquest cap de setmana, Granollers ha acollit els campionats d'Europa Màster d'handbol. Aquest torneig ja va ser organitzat a la capital vallesana l'any 2020 i enguany es torna a celebrar de la mà del Club d'Handbol Granollers i l'European Handball Federation. Un total de 29 equips masculins i 12 de femenins han disputat entre el passat dijous i el diumenge els seus respectius campionats, amb 4 categories masculines i 2 de femenines. Els partits s'han pogut veure al Palau d'Esports de Granollers, al parquet i a l'annex. La selecció catalana femenina ha obtingut una meritòria medalla de bronze en categoria majors de 33 anys. També les noies del balonmano Granollers, en categoria majors de 43, van poder fer-se amb la victòria per 15-13 a la final davant el Morava. En la categoria masculina, majors de 35 anys, el balonmano Granollers va perdre davant el Masters Porto per 19-18, obtenint així la medalla de plata.
Gràcies, Marc. En atletisme, aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat d'Espanya a Nerja, a Màlaga, amb bon paper dels esportistes catalans. 7 ors i també diversos rècords són el balanç d'aquest campionat, que ha tingut lloc pocs dies abans, recordem, del Mundial d'Eugene, d'Oregon, als Estats Units. Sara Gallego va fer el rècord d'Espanya als 400 metres tanques dissabte, prova on la garenca Gina Stephens va ser bronze, i Laura Redondo també va batre el millor registre estatal, el llançament de martell. D'altra banda, Pol Retamal va certificar la mínima per a l'Europeu de Múnich, guanyant l'or als 200 metres, mentre que també va proclamar-se campiona d'Espanya amb nou rècord també de Catalunya, la santcoatenca Jael Bestué, en aquest cas dels 100 metres. La vilafranquina Xènia Benac també va guanyar l'or amb rècord català en els 100 metres tanques, el mateix que Aleix Porres en els 400 metres tanques. I ahir l'atleta del Futbol Club Barcelona, d'origen cubà, Jordan Díaz, va batre de nou el seu rècord d'Espanya de triple salt, fregant els 28 metres, els 18 metres, volíem dir, un Futbol Club Barcelona que també es va endur l'or en els relleus llargs amb el 4x400, tant en categoria masculina com en la femenina, amb la garenca Gina Stephens també a l'equip. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Gina Stephens s'emporta dues medalles en el Campionat d'Espanya que s'ha disputat a Nerja, a Màlaga. La seva millor actuació va ser ahir, quan va aconseguir la medalla d'or en els 4x100 i es va proclamar campiona d'Espanya. En aquest Campionat d'Espanya d'atletisme, com dèiem, dissabte l'atleta del Futbol Club Barcelona va sumar una medalla de bronze als 400 metres tanques. Una atleta del Barça que ha fet i que està quallant un gran any, 2022, després de disputar, recordem, el Mundial de Pista Coberta a Belgrat i també doncs, batre rècords locals de 400 tanques i aconseguir un gran paper en el campionat que es va celebrar, el Campionat d'Espanya que es va celebrar el mes de febrer a Orense. Una atleta del Futbol Club Barcelona, una atleta terrassenca que continua posant-se reptes per davant en el que resta d'aquest 2022 i que parla també d'un gran moment de l'atletisme terrassenc amb Cristina Montesinos, amb Gina Stephens i amb Carla Domínguez.
I abans d'acabar un parell de punts, el govern català reuneix avui amb els alcaldes dels municipis implicats en l'organització d'uns possibles Jocs Olímpics d'hivern, recordem, per mirar de presentar una candidatura catalana en solitari després que el Comitè Olímpic Espanyol renunciés definitivament la setmana passada a la candidatura conjunta amb l'Aragó. Després de les discrepàncies, aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper, que apostava directament per presentar una candidatura en solitari de Catalunya, ja que, segons explica, porten molts anys treballant-la. Un Samper que deia sentir-se indignat i trist per aquesta decisió.
Nosaltres podríem presentar demà a les 8 del matí una candidatura sols de Catalunya, perquè fa molts anys que la treballem i la tenim perfeccionada. L'hem anat adaptant als requeriments del Comitè Olímpic Internacional. Nosaltres demà a les 8 del matí podríem presentar una candidatura sols.
Són declaracions a l'Enjoc, un Samper que criticava també que el Comitè Olímpic Espanyol havia de fer política amb aquesta renúncia.
El que denega del COE és prescindir d'Aragó, ja està. S'arriba un acord, una de les parts, després d'arribar a l'acord, ho trenca. Estàs fora de l'acord i continues amb Catalunya. Què és el que passa? Que ningú té els nassos de fer un pas positiu per Catalunya. I el COE, en aquest cas, ha fet política. I a mi que em digui que el senyor Lambán, doncs treu-lo de l'equació. Treu el senyor Lambán, treu Aragó i continua el projecte que el senyor Blanco sap perfectament que fa 10 anys que va començar. Per tant, si un dels agents no vol participar-hi, doncs fora. Si hagués sigut al revés, perquè necessiten el nom de Barcelona, però si no, segur que Catalunya l'haguessin dit fora i haguessin intentat treure-ho amb Aragó.
Veurem finalment com acaba aquest projecte per organitzar uns Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya, si es fa finalment consulta al territori, si es presenta proposta per als del 2030 o ja per als del 2034. En futbol, aquest mateix migdia, l'Espanyol ha fet oficial la seva segona incorporació per al nou projecte liderat per Diego Martínez. Després de presentar lateral barceloní Brian Olivan, el conjunt blanquiblau ha anunciat el fitxatge del davanter gallec José Lu, que deixa l'Alavés, amb qui acabava contracte després de baixar a segona divisió. José Lu, de 32 anys, va fer 14 gols la temporada passada amb el conjunt basc i va donar 5 assistències. Veurem si aquesta arribada obre la porta o no a una possible sortida de Raúl de Tomás, de RDT, que no ha confirmat encara si seguirà a l'Espanyol la temporada que ve. En clau blaugrana, el Barça ha presentat avui la seva segona equipació per a la temporada que ve, tota daurada i inspirada en els Jocs Olímpics de Barcelona 92. I aquest mateix matí també, a més, el seleccionador espanyol femení Jorge Vilda ha donat a conèixer la llista definitiva de les 23 futbolistes que disputaran aquest juliol l'Eurocopa al Regne Unit, l'Eurocopa femenina. Hi ha 9 jugadores del Barça, a més de 7 catalanes, entre a banda de Sandra Paños, Irene Paredes, Mapi León, Andrea Pereira, Patri Jarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Claudia Pina i Mariona Caldentey. També hi ha les catalanes Leila Wahabi, que a partir del juliol serà jugadora del City, Ona Valle del Manchester United i Laia Alexandri de l'Atlètic de Madrid. I un últim apunt en vòlei, la jugadora santcatalana Ariadna Priante, després de fer una gran temporada al Gran Canària, amb qui ha guanyat, recordem, la Lliga Iberdrola, dues Copes de la Princesa i la Supercopa Espanyola, ha decidit canviar d'aires i anar a una de les millors lligues d'Europa, la Bundesliga Alemanya. Més detalls de Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
Molt bon dia, Martí. La jugadora santcatalana de voleibol Ariadna Priante fitxa pel Wiesbaden alemany i viurà la seva primera experiència internacional. Priante marxa de l'Ipsa Canari, on ha jugat les dues últimes temporades, on ha guanyat una Lliga Iberdrola, una Copa de la Princesa i un campionat d'Espanya juvenil. Priante juga de col·locadora i és internacional amb la selecció espanyola. Vol fer un salt internacional a la seva carrera esportiva. Vol conèixer la Superliga, una de les lligues més potents d'Europa. Escoltem precisament Ariadna Priante.
Estic molt contenta, perquè seré de les joves i res, que molt contenta i perquè sempre he tingut molt clar que volia sortir d'Espanya per jugar una lliga fora i provar com són fora d'Espanya i res, a veure què tal va.
La jugadora del Wiesbaden es va iniciar a l'escola Ferran i Clua de Valldoreix, després va passar pel DSB Club Voleibol Sant Cugat, la residència Blum, el CAP de Sòria i finalment a l'Ipsa Canari. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling? Saying, oh, we all together singing. Look how far we've come.
Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, tornem ben aviat, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català, tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i demostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya.
Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
Si començo parlant-vos de música de cambra, potser alguns canviareu d'emissora, però espereu, perquè no us vull parlar d'un festival qualsevol. Des de l'any 2014, el Pòdium Matadepera forma part d'una nova generació de festivals de música de cambra diferents, innovadors. Amb altres paraules, aposten per noves maneres d'experimentar el que seria un concert tradicional. Al darrere hi trobem alguns dels millors solistes i músics de cambra joves de Catalunya i també d'arreu del món. Si encara no us he convençut, deixeu-me comentar-vos que aquesta nova edició es presenta en forma de viatge musical intergalàctic. Traduït, són quatre concerts al voltant d'una nau espacial i les etapes que transcorre. Estació base, enginy, propulsió, enlairament, en òrbita i propòsits de l'infinit. Això serà l'11, el 12, el 14 i el 15 de juliol. Abans, però, el dia 8, Joan Vives ens repassarà les obres que s'interpretaran durant el festival. I el dia 13 serà el torn del Pòdium Next Gen, un concert dedicat a les noves generacions d'intèrprets. Ja ho sabeu. Atenció, concentració i a gaudir. Del 8 al 15 de juliol, Pòdium Matadepera, una altra manera de viure la música de cambra. Trobareu tota la informació sobre el festival a www.podiummatadepera.com.
Sabies que...
Per què l'alcohol deshidrata? Qualsevol beguda alcohòlica inhibeix l'hormona antidiurètica, la responsable de retenir els líquids als ronyons. Això provoca que quan estem sota els efectes de l'alcohol, l'organisme expulsi més líquids del que cal i augmenti la producció d'orina. Es pot arribar a incrementar en 10 mil·lilitres per cada gram d'alcohol ingerit. Per això, l'alcohol es considera una substància diurètica, ja que augmenta la producció d'orina fins al punt que el cos pot eliminar el triple d'aigua que en condicions normals. El mal de cap que ens apareix a l'endemà és perquè gran part del teixit cerebral és aigua i com que l'alcohol deshidrata, el cervell es contrau i provoca una pressió extra.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dilluns 27 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 27 de juny, després de les discrepàncies i el creuament de declaracions polítiques del Comitè Olímpic Espanyol, el COE va fer oficial la setmana passada la renúncia a presentar una candidatura perquè Catalunya i l'Aragó organitzessin els Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Una renúncia que no ha agradat a ningú, inclosa la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, que reclama una candidatura en solitari de Catalunya. Avui a l'Enjoc en parlarem amb el seu president, David Samper, i també parlarem de futbol, perquè l'Espanyol ha fet oficial aquest mateix migdia la seva segona incorporació, el davanter gallec de 32 anys, Joselu, que va marcar 14 gols la temporada passada amb l'Alavés i que s'incorpora al nou projecte de Diego Martínez. I també us explicarem la llista de 23 jugadores convocades per disputar l'Eurocopa Femenina de Futbol amb la selecció espanyola, amb 9 jugadores del Barça i 7 catalanes. Tot això i més a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què érem més pendents a l'esport de casa nostra. La Clara Verdagí. Clara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, 9 jugadores del Barça i 7 catalanes a la llista definitiva de la selecció espanyola per a l'Eurocopa Femenina d'aquest juliol.
En la llista de 23 jugadores hi ha les blaugranes Sandra Paños, Irene Paredes, Mapi León, Andrea Pereira, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Claudia Pina i Mariona Caldentei. A més de les catalanes, Leila Wahabi, que a partir de l'1 de juliol serà nova jugadora del Manchester City, Ona Batlle del Manchester United i Laia Aleixandri de l'Atlètic de Madrid. L'Eurocopa tindrà lloc del 6 al 31 de juliol al Regne Unit i la selecció espanyola disputarà un amistós de preparació aquest proper divendres a les 5 de la tarda abans de debutar el dia 8 contra Finlàndia.
Més coses, el Barça ha presentat aquest matí la seva nova segona equipació per la temporada que ve.
La samarreta i els pantalons són de color daurat en un disseny inspirat en la Barcelona Olímpica del 92.
Encara en futbol, l'Espanyol ha fet oficial també aquest mateix migdia la seva segona incorporació per a la temporada que ve.
Es tracta del davanter gallec, ex de l'Alavés, Joselu, que arriba lliure després d'acabar contracte aquest proper 30 de juny amb el conjunt basc, amb qui va marcar 14 gols la temporada passada, malgrat acabar baixant a segona divisió.
Joselu, que ha signat les properes tres temporades amb l'Espanyol. I l'Espanyol, que tornarà a cedir a Víctor Gómez, en aquest cas a l'Sporting de Braga.
El Dolesa de Montserrat, de 22 anys, passarà per la Lliga Portuguesa després de jugar al Mirandés i al Màlaga. La sessió contempla una opció de compra per part del Braga no obligatòria per 2 milions d'euros. El lateral blanc i blau acaba contracte amb l'Espanyol el 2025.
I un últim punt de futbol, aquesta tarda hi ha assemblea de la Federació Catalana.
Serà la Ciutat Esportiva de Blanes a les 7 de la tarda. Una de les principals propostes que es debatran és la creació d'una superliga entre la Tercera Federació i la Primera Catalana.
Una correcció d'abans. La Laia Aleixandri ja no juga a l'Atlètic de Madrid, acaba de fitxar. De fet, aquest estiu ha fitxat pel Manchester City, també serà companya, per tant, de Leila Wahabi. En hoquei patins, el Palau celebra el triplet.
El conjunt ballesà va celebrar amb una rua pels carrers del municipi i a la tarda la seva tercera hoquei lliga en els últims 4 anys, que tanca una gran temporada en què també ha guanyat la Supercopa i han revalidat la Copa d'Europa.
I en futbol sala, el Barça també va tancar crec que per setmana un gran any completant el pòquer de títols.
Els blaugranes es van imposar dissabte al Palma Futsal per 2-4 en el segon partit de la final i es van proclamar campions de la primera divisió masculina per la via ràpida. El Barça completa una temporada pràcticament immillorable, la primera amb Jesús Velasco a la banqueta, amb 4 dels 5 títols possibles, Supercopa, Copa d'Espanya, Champions i Lliga.
En handbol, el Frikinbol Omanou Granollers es queda fora de la Champions masculina.
El club ballesà subcampió de la Lliga Asobal era un dels clubs que optava les 7 places de convidat per completar els 16 equips que participaran de la màxima competició europea. Sí que hi serà, evidentment, el flamant campió, el Barça, el sorteig que tindrà lloc aquest divendres.
Al Mundial de Natació de Budapest, Espanya es classifica pels quarts de final de waterpolo.
La selecció femenina estatal es va imposar 1-14 al Kazakhstan en els vuitens de final de la cita mundialista i s'enfrontarà dimarts als Estats Units per un lloc a les semifinals en un partit entre les actuals campiones i subcampiones del món.
Partides decisiu entre Espanya i Estats Units demà en el waterpolo femení. I la natació, en aquest Mundial de Budapest, la natació artística que va sumar la primera medalla estatal.
L'equip de Mayu Fujiki va guanyar el bronze en la prova de Highlights per darrere d'Ucraïna d'Ucraïna i d'Itàlia, 7 catalanes, van formar part del combo. Txell Mas, del Club Natació Franqueses, Paula Ramírez, Berta Ferreres i Iris Tió, del Club Natació Callípolis, Mireia Hernández i Abril Conesa, del Club Natació Granollers, i Emma Garcia, del Club Natació Sabadell. La Vallesana va tornar a ser quarta en el duet mixta lliure al costat del maresmenc Pau Ribas.
En futbol americà, els Barcelona Dragons donen un cop sobre la taula.
L'equip català es va imposar al camp del Rhein Fire de Duisburg, 13-17, en la quarta jornada de l'European Football League, i és líder en solitari del grup sud amb 4 victòries en 4 partits.
I un últim punt, en atletisme, bon paper dels atletes catalans al Campionat d'Espanya disputat a Nerja amb 7 ors i diversos rècords.
Pol Retamal, Jael Bastuetxen i Abenac i Aleix Porres es pengen l'or en la jornada final, on Jordan Díaz va polvoritzar el rècord d'Espanya de triple salt. Ladies and gentlemen,
dilluns 27 de juny, la setmana passada, vam conèixer la renúncia oficial ja del Comitè Olímpic Espanyol del COE per presentar una candidatura conjunta entre Catalunya i l'Aragó per acollir els Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2030. Després de moltes discrepàncies polítiques, la falta d'entesa ha fet que el COE descartés el projecte, tot i que no tanca la porta a possibles alternatives, com per exemple una candidatura en solitari de Catalunya. Veurem, de fet, si seria l'any 2030 o, com va dir Alejandro Blanco, el president del COE, ja seria per el 2034. Per parlar, tenim al telèfon el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Samper. David, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Començo per aquí. Quina és l'opinió de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern o del seu president d'aquesta renúncia?
Bé, la veritat és que és una barreja de sentiments, però et diria indignació i tristesa, no? Perquè nosaltres ja feia bastantes setmanes que havíem demanat al COE un pas endavant, valentia, i no l'han tingut, no l'han tingut. Per tant, en aquest moment jo crec que una barreja de tot i d'indignació, perquè al final aquest projecte va començar a Catalunya, fa molts anys, s'ha treballat a Catalunya, hi ha gent que hi ha posat el cor en aquest projecte, i al final, si Aragó no s'hi ha vingut, doncs que no s'hi vingui, que no s'hi vingui, però que ens deixin tirar nosaltres, no? Per tant, la sensació és aquesta.
Ara li pregunto també per possibles alternatives que deia a l'inici. El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, culpava directament el president de l'Aragó, Javier Lambán, que fins i tot ha intercanviat en els darrers dies també opinions amb, per exemple, Pau Gasol. Vostè també el culpa?
Sens dubte, perquè o sigui, això és objectiu, que van haver unes votacions i que una vegada aprovades pel Comitè Tècnic d'Aragó, ell en persona ho va tirar enrere. Això no hi ha dubte. El que passa és que això no és excusa. És que això no és excusa. El que tenia que fer del COE és prescindir d'Aragó, ja està. S'arriba un acord. Una de les parts, després d'arribar a l'acord, ho trenca. Estàs fora de l'acord i continues amb Catalunya. Què és el que passa? Que ningú té els nassos de fer un pas positiu per Catalunya. I el COE, en aquest cas, ha fet política. I a mi que em digui que el senyor Lambán, doncs treu-lo de l'equació. Treu el senyor Lambán, treu Aragó i continua el projecte que el senyor Blanco sap perfectament que fa 10 anys que va començar. I fa 10 anys que hi havia estat darrere. I fa 10 anys que han vingut a homologar-nos instal·lacions, a veure el projecte. Per tant, si un dels agents no vol participar-hi, doncs fora. Si hagués sigut al revés, perquè necessiten el nom de Barcelona, però si no, segur que Catalunya l'haguessin dit fora i haguessin intentat treure-ho amb Aragó. Però clar, això no poden fer-ho perquè necessiten el nom de Barcelona per ser una candidatura guanyadora.
Per tant, Catalunya, segons vostès, ha temps de presentar-ne un en solitari per al 2030 o ja seria per al 2034?
Jo ho he dit repetidament. Nosaltres podríem presentar demà a les 8 del matí una candidatura sols de Catalunya, perquè fa molts anys que la treballem i la tenim perfeccionada. L'hem anat adaptant als requeriments del Comitè Olímpic Internacional. Nosaltres demà a les 8 del matí podríem presentar una candidatura sols.
No sé què li semblaria també continuar amb la consulta al territori per saber l'opinió també de les comarques implicades en uns possibles jocs, encara que hi hagi caigut aquesta candidatura conjunta.
Nosaltres sempre hem dit que no ens agrada aquesta consulta, doncs perquè a la societat que vivim avui en dia la demagogia és molt fàcil. Però es va prendre un compromís de fer aquesta consulta i si es té que fer, nosaltres defensarem les bondats d'aquest projecte al territori. Per tant, no hi estaríem d'acord, si es té que fer la fem i treballaríem a fons per tirar endavant i per diguem, recolzar el projecte des del punt de vista del benefici que reporta el territori.
I què diu també els detractors d'aquesta organització, d'aquesta candidatura dels Jocs Olímpics?
A veure, la veritat és que els arguments que ells, que són absolutament respectables, els arguments que defensen són uns arguments bàsics que són vàlids per qualsevol situació que tenim, és a dir, la vivenda de cara. Per desgràcia, a Barcelona, a Sabadell, a Tarragona, la vivenda és cara, no només al Pirineu. El sector primari. El sector primari és un problema que no té res a veure amb els Jocs Olímpics. Però, en tot cas, un turisme de qualitat i que vingui durant els 12 mesos de l'any i no concentrat en temporada, el que faria és que el producte de quilòmetre zero que es fa del sector primari podria tindre una ajuda important amb la visibilitat que dona un Joc Olímpic. És a dir, tots els arguments que tenen són fàcilment rebatibles i la majoria d'ells que tenen raó no tenen res a veure amb uns Jocs Olímpics.
Pel que fa a tornar a aquesta candidatura possible en solitari de Catalunya, la consellera de Presidència, Laura Vilagrat, no descartava ajudes externes si Catalunya s'hi presentés un projecte. Abans me'n parlava que ja hi ha instal·lacions homologades, etc. Però quines són les proves o els esports que segur que no podria acollir Catalunya?
Trampolí i lliscament de gel. Això no té cap sentit perquè dintre de la sostenibilitat que es busca en el nostre projecte, nosaltres no tenim practicants d'aquestes especialitats. És veritat que s'està fent una feina molt gran a través de l'Andermit amb ell per crear un equip de lliscament de gel i de lliscament de gel, però no hi ha pràctica. Per tant, això seria o bé els Alps o bé Sarajevo. I això ho contempla perfectament els nous requeriments del Comitè Olímpic Internacional.
Acabo, ja ho he explicat alguna vegada, però què implicaria l'organització d'uns Jocs Olímpics per als esports d'hivern catalans?
Un pas endavant, com ho ha ser per la majoria dels esports dels Jocs Olímpics d'estiu al 92. És a dir, una potenciació de l'esport base, un increment de la financiació per la tecnificació i pel desenvolupament dels esports. Instal·lacions, tenim problemes gravíssims a Catalunya amb les pistes de gel. Tenim especialitats com són el patinatge artístic, el tema del fons, que necessiten un pas endavant. I tot això amb instal·lacions permanents que ens podrien aportar el finançament que aporta el Comitè Olímpic Internacional, perquè jo estic veient a les xarxes que qui pagarà la festa? No. El Comitè Olímpic Internacional aporta 1.300 milions d'euros per instal·lacions esportives. I això queda al territori. Per tant, amb tota aquesta base desenvoluparíem els esports d'hivern, guanyaríem 20 anys.
Ho seguirem, evidentment, com acaba aquesta possible candidatura de Catalunya per acollir uns Jocs d'hivern per al 2030 o ja per al 2034. David Sampere és el president de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. Moltíssimes gràcies per atendre l'enjoc i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Més coses, continuem aquí a l'enjoc parlant d'hoquei patins. Ahir, dia de celebració del triplet de Palau Solità i Plegamans, l'hoquei Lliga Femenina rubrica una gran temporada de nou per un general i hoquei Club Palau que va començar irregular després del canvi d'entrenador a l'inici amb l'arribada d'Ivan Sanz i que s'ha tancat ja amb Supercopa, Lliga Europea, Copa d'Europa, la revàlida també segona consecutiva, i també l'hoquei Lliga arribant a totes les finals possibles i perdent només la de la Copa de la Reina contra el Manlleu. La plantilla i el cos tècnic ho van poder celebrar ahir pels carrers de Palau Solità Plegamans, fins a arribar a l'Ajuntament, on les van rebre els Diables i també van fer els parlaments des del balcó. Escoltem el president del General Hockey Club Palau, Joan Colomer, en declaracions ahir a l'enjoc de cap de setmana.
Sí, és molt, molt maco un dia d'aquest, perquè realment és com veus que val la pena l'esforç, perquè al final un esport com el nostre és que hi hagi gent a darrere que ho visqui, que ho gaudeixi, i compartir-ho en el poble, amb la gent, i veure les jugadores entregades al poble, jo crec que és la recompensa del projecte.
I també vam poder parlar ahir a l'enjoc amb la capitana d'aquest equip, Berta Busquets, que va reconèixer que el Palau ja està consolidat com un dels grans candidats a guanyar-ho tot cada any.
No sé, jo crec que mai ens ho haguéssim pensat, però aquestes coses al final són anar-les fent any rere any i no, tu, quan comences en el món del hockey tampoc pots pensar, mira, vull guanyar no sé quantes coses, saps? Vas fent any rere any i al final l'ambició que tenim ens porta a pensar en la competició que hi ha i guanyar-la. Llavors, sí, jo també penso que, ostres, que el Palau ja ha passat de ser un que està a Nadal a un som de Nadal, saps? I això també és molt xulo.
El Palau que va guanyar, recordem, a Gijón divendres la seva tercera hockey lliga en els últims 4 anys, en una temporada en què també han revalidat la Copa d'Europa i han guanyat la Supercopa. Les vallesanes, per tant, que s'han convertit en la gran referència de l'hoquei patins europeu i volen seguir també sumant títols amb un equip que encara li queda molta corda. I un altre punt d'hoquei patins, en categoria masculina en aquest cas, també ha fet balanç de temporada el tècnic del Noia, Pere Vàries, un Noia que s'ha quedat a les portes de disputar 3 finals, tot i que la valoració del tècnic és positiva. Ens ompli des de Ràdio Sense Dormir l'Eli Jiménez. Beli, bon dia.
Bon dia. Amb la temporada 2021-2022 ja finalitzada, el tècnic del Noia, Pere Vàries, ha fet balanç del curs en una entrevista on ha repassat els millors i pitjors moments d'una temporada que ha catalogat de molt bona, però en la qual els roiginegres s'han quedat a les portes de jugar fins a 3 finals. La de la Supercopa d'Espanya, la Copa del Rei i els play-offs de l'Hockey Lliga, un fet que, segons Vàries, els deixa un regust agradol.
Sí que pensem que la temporada és molt bona, fins i tot podríem posar-li una nota d'excel·lent, però ens han quedat a les portes de jugar 2 finals, tant a la Copa com a la Lliga, i de fet també a l'inici de temporada a la Supercopa, aquí jugada aquí sense dormir l'Ateneu, sempre ens han quedat a les portes a un gol, en el cas de la Copa i de la Supercopa, de poder jugar una final, i a la Lliga a un partit de poder jugar una final. I clar, si et queda aquest gust una mica agradós.
El tècnic del Noia ha explicat també que l'equip estava preparat per aixecar algun títol i que gaudeixen ja d'unes més que merescudes vacances d'estiu, que s'allargaran fins al proper 1 d'agost, quan tornaran als entrenaments per preparar la primera cita, la Supercopa d'Espanya, que es disputarà el primer cap de setmana de setembre.
I parlant d'un equip que ha fet una gran temporada, parlàvem abans del Palau, aquest cap de setmana també el Barça de futbol sala s'ha endut la Lliga, en aquest cas de la primera divisió masculina, per tancar l'any amb un pòquer de títols. Un curs històric en la primera temporada amb Jesús Velasco a la banqueta blaugrana. El mateix Velasco, de fet, reconeixia l'enjoc que estaven sorpresos.
Yo creo que estamos todos un poco sorprendidos, ¿no? Pero siguiendo el día a día del grupo, a pesar de las pocas sesiones que hemos podido hacer por los compromisos internacionales de la selección, como ha dicho Sergio, ha sido muy duro. Yo creo que el grupo pues ha dado todo lo que tenía y eso ha honrado la competición y gracias a eso nos lo hemos llevado, porque creo que lo hemos pasado muy mal, tanto en cuartos como en semifinal como en la final. El Pozo, Valdepeñas y Palma han demostrado ser equipos de muchísimo nivel, nos lo han puesto muy complicado.
I ara a seguir, Jesús Velasco, de cara a la temporada que ve, diu que l'equip ha de tornar a començar de zero i anar a poc a poc.
Empezamos de cero, entonces vamos a ver qué es lo que somos capaces de hacer. Yo tengo mucha confianza en el grupo, creo que son jugadores que tienen mucha experiencia, tienen mucha calidad, están comprometidos con la forma de jugar, con lo cual todo a priori es muy bueno, ¿no? Pero después el día a día lo marca la pista, lo marca los resultados de la pista y hay que empezar con humildad, respetando a los rivales y ir poquito a poco ganando puntos, ganando confianza en el juego y a partir de ahí pues veremos a dónde podemos llegar.
I a l'enjoc de cap de setmana, que també vam parlar amb el capità d'aquest Barça, Sergio Lozano, un dels grans protagonistes del partit decisiu de dissabte, amb el Palma, a Palma, amb 2 gols i la participació també directa en el 2-3 de Pito. I després d'un partit en surt amb el seu genoll, operat, recordem, 3 vegades. Escoltem agraint el suport de l'afició.
Nos gusta que la gente que viene a vernos durante todo el año se sienta partícipe de nuestros triunfos, nos gusta que nos vean cercanos, que son parte del equipo, porque realmente son parte del equipo, y eso hará que en muchos momentos complicados o momentos difíciles o momentos que no saben las cosas, esa unión y ese sentimiento de pertenencia nos va a ayudar. Yo he vivido aquí situaciones muy difíciles en las cuales nunca ha habido un reproche, nunca ha habido una mala palabra, un mal gesto, a pesar de estar 2 años a lo mejor sin ganar ningún título. Entonces creo que eso es importante y eso es lo que tenemos que cuidar.
El Barça, que ha guanyat, recordem, aquest any la Supercopa, la Copa d'Espanya, la Champions i ara la Lliga, completant així un pòquer espectacular, havent deixat escapar només la Copa del Rei. En handbol, el Freaking Balonmano Granollers finalment no disputarà la Champions masculina la temporada que ve. Aquest mateix matí l'EHF ha fet oficial els 16 equips que estaran al sorteig del proper divendres 1 de juliol, entre els quals, evidentment, hi ha el vigent campió, el campió de les dues últimes edicions, el Barça, però on no hi serà, com dèiem, l'equip granolleri i subcampió a la Lliga Sobal, uns dels 5 equips que van presentar sol·licitud i han quedat fora. Escoltem l'elaboració del tècnic del Granollers, Antonio Rama.
Home, finalment és una llàstima, perquè ens havien fet il·lusions i perquè esportivament ens havien guanyat el dret a poder estar dintre d'aquestes wildcards. És evident que es valora amb moltes altres coses, però això no ha de tirar enrere doncs, tota la bona feina que s'ha fet i la gran opció que és també jugar a fase de grups directe de la Copa EHF, que és amb el que ens hem de quedar i amb el que ja segur sabíem que tindríem. I que és un gran premi per la temporada que hem fet. Per tant, doncs, bé, sabíem que hi havia una opció, sabia que era molt difícil, hi ha grandíssims equips que han passat, evidentment, per davant nostre. I bé, i ara ja pensar en aquesta competició europea, Europa League, que serà extremadament dura, també.
Com sentíem que el Granollers haurà de jugar a la Lliga Europea, sí que hi seran a la Champions com a campions de les principals lligues, a més del Barça, el GOG danès, el Paris Saint-Germain francès, el Zeke hongarès, el Kielce polonès, el Porto, el Dinamo de Bucarest romanès, el Magdeburg i el Kiel alemany, ja que la Bundesliga a Alemanya, recordem, en aporta dos. Completaran els 16 equips participants, el Zagreb croat, l'Alborg danès, el Nantes francès, el Vesprem hongarès, l'Elverum noruec, el Wisla Plock polonès i el Celje Pivovarna Lasko eslové. I en futbol, més enllà del fitxatge de Joselu per l'Espanyol, per part de l'Espanyol i també de la presentació de la nova equipació, segona equipació del Barça aquest mateix matí, el Sabadell, el president del Centre Esport Sabadell, Esteve Calzada, tornarà a comparèixer avui en públic després de la roda de premsa de fa 3 setmanes i també de la presentació de la campanya de socis d'ara fa 7 dies. Aquesta tarda el màxim mandatari Arlequinat exposarà les claus de futur d'un Sabadell que segueix sense anunciar cap moviment oficial, tot i que sembla que cada cop més clar que no tindrà a Pedro Munitis al capdavant de la banqueta arlequinada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, tenia una oferta de renovació l'entrenador santanderí, però l'hauria rebutjat per no veure clar el projecte que li oferia el Sabadell. De fet, s'especula amb l'interès d'un altre rival de la Lliga, el Castellón, pel tècnic càntabre. Si es confirma la baixa de Munitis, que finalitza contracte d'aquí a 3 dies, l'equip arlequinat haurà de buscar-li un recanvi amb celeritat. I és que som a punt d'entrar al mes de juliol i l'escenari segueix en l'immobilisme, la parcel·la esportiva en el qual es va instal·lar el club amb el final de la passada temporada. La prioritat era quadrar el pròxim pressupost abans de posar fil a l'agulla a la confecció de la plantilla i al cos tècnic, però a 27 de juny se segueix amb les mateixes incògnites. Qui serà l'encarregat de fitxar, qui serà l'entrenador i quins jugadors formaran el proper equip? Preguntes que avui Esteve Calzada tractarà de respondre a partir de les 5 de la tarda a la nova Creu Alta.
I més coses, Badalona va acollir dissabte un dels esdeveniments més esperats de l'any, més multitudinaris també, la velada de l'any 2. 12.500 persones van omplir el Palau Olímpic per veure els seus streamers preferits lluitar entre ells en un ring, en boxa, i a més amb rècord històric de visualitzacions per Twitch, 3,3 milions. I entre les personalitats que hi van passar, per la catifa vermella, van ser el Rubius o el badaloní Auronplay, a més el periodista esportiu Rubén Martín i el jugador del primer equip de la penya, Pep Busquets. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
Milers de seguidors d'arreu del país i fins i tot procedents de Llatinoamèrica van arribar des de ben d'hora al matí sota un sol abraçador. I en entrar, la catifa vermella deixava pas a un munt de personalitats, entre les quals el mateix organitzador Ibai Llanos, qui parlava de Badalona com a ciutat per acollir un esdeveniment d'aquesta magnitud.
Siempre nos han tratado muy bien, sobre todo desde el Juventud de Badalona, y la verdad que estamos muy agradecidos de que pues podamos hacer este tipo de eventos en lugares así, porque bueno, si no fuese por ellos o por la gente que no lo permite, pues lo tendríamos que hacer en otros lugares que quizá no serían tan atractivos o no podría entrar tanta gente, ¿no?
Famosos streamers, periodistes o cantants van trepitjar la catifa. També van passar alguns lluitadors de la velada de l'any 2. L'streamer Ari Gameplays, una de les campiones de la jornada, i Luzu, que no va poder acabar el seu combat per lesió. Això és el que explicaven abans dels seus combats.
Me parece increíble porque gente se ha unido a ver este evento antes, o sea, no conocían Twitch, por ejemplo, mi familia. Yo sé que ahorita están allá juntos haciendo una carnita asada en México, en Monterrey, para poder ver la pelea desde Twitch. Es increíble.
Había visto algún combate antes, pero a raíz de todo esto he visto más. Es un deporte increíble, mucho más técnico de lo que
la gente se piensa, pero sí, es un deporte que le recomendaría a todo el mundo.
Els combats de boxa van fer vibrar tot l'Olímpic. Els streamers s'havien preparat des de feia mesos i el públic esperava enfrontaments de nivell. I no van deixar ningú indiferent. El més esperat va ser entre el cantant David Bustamante i Mr. Jagger, combat que va guanyar l'streamer madrileny de 28 anys. La jornada va comptar amb actuacions musicals d'artistes reconeguts internacionalment com Bizarrap o Nicki Nicole.
Gràcies, Laia. I un parell més de punts aquest cap de setmana. El patinador terrassenc Llorenç Álvarez del Club Patinatge Artístic Ripollet ha revalidat el títol de campió d'Espanya sènior en la modalitat de solo dent. Recordem, Álvarez és l'actual campió del món i ha dominat la competició que s'ha disputat a la localitat tarragonina de Torredembarra. És el segon títol consecutiu en aquesta disciplina per Llorenç Álvarez. I un últim punt. Guillem Pujol i Alexandra Mejía van ser els vencedors de la prova llarga de la travessia Tossols-Basil, que aquest diumenge arribava a la seva 67ena, ja ho direm, edició. Els nadadors i nadadores van poder gaudir d'un dia calorós i assolellat. En total van ser gairebé un centenar els participants en aquesta mítica prova que organitza el Club Natació Olot. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ho deixem aquí, tornem demà dimarts. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Fa tomata que ve. És una astrofísica francesa i educadora, està especialitzada en brossa espacial i va ser considerada una de les franceses més influents per la Vanity Fair l'any 2018. Quevé va néixer a Montreal, França, el 1986. Es va interessar en l'espai des de que era nena, quan a l'edat de 8 anys va descobrir una enciclopèdia d'astronomia del seu pare. Va estudiar mecànica de fluids com a estudis de postgrau a la Universitat de Pierre i Marie Curie. Va treballar en diverses feines mentre estudiava. Quevé va treballar en la brossa espacial durant el seu doctorat, especialitzant-se en el modelatge dels esdeveniments de fragmentació per fer seguiment del moviment de la brossa espacial. Va treballar a l'Observatori de París, de la Universitat Pierre i Marie Curie de París, a l'Institut de la Computació i la Mecànica Celestial d'Efemèrides. Va estudiar Enginyeria Espacial durant un any a la Universitat de Tòquio, on va treballar en la construcció de petits satèl·lits. Allí va iniciar Connect Eco, un projecte que treballa amb dones de Mali per protegir l'entorn de l'agricultura. Va dissenyar sensors alimentats amb energia solar que mesuren el nivell de sequera del sòl i envien informació per SMS als pagesos. El projecte va guanyar un premi Young Innovations Challengers de la Unió Internacional de Telecomunicacions. Li va ser otorgada una beca Aliança de Civilitzacions i va obtenir el doctorat amb una tesi titulada Estudi de la influència dels increments de la velocitat impulsionades per les trajectòries de l'espai. L'any 2016 va ser becària de la NASA, del Centre Nacional de Recerca Científica i de la Universitat Internacional de l'Espai. Ha impartit dues xerrades TED, Le ciel et le menteur i l'astronomie, ma passion. Va ser convidada a la taula rodona sobre dones en el sector aeroespacial de l'Agència Europea de l'Espai. Va ser una de les principals conferenciants de la cimera Change Now de 2017. Va ser seleccionada al Departament d'Estats Units per un programa de lideratge de visitants internacionals a l'octubre de 2017. va ser inclosa en la llista Women Scientific Figures in the Chaldon de Gràcia. Quebé va fundar Efemèrides, un programa que proporciona classes d'astronomia a estudiants d'institut de pocs recursos. El programa està adreçat a persones de 12 a 15 anys. Treballa amb quatre universitats incloses Sena, Saint-Denis, Bobigny i Villeneuve. El 2018, Efemèrides es va presentar a Bamako, França, al projecte amb diners de la Fundació de França.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Tornem a certificar que, malgrat les campanyes, la realitat és tossuda. Catalunya és un gran hub digital i tecnològic i per això el mobile es queda fins al 2030.
Sobretot també és una confirmació de la capitalitat de Barcelona com a capital científica, tecnològica, com a ciutat de referència per un sector econòmic que és estratègic per l'economia del segle XXI.
Són el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, celebrant la decisió de mantenir a Barcelona el Mobile World Congress fins al 2030. L'empresa que organitza l'esdeveniment, GSMA, ho ha fet públic aquesta matinada. En un comunicat destaquen que la relació amb la capital catalana els últims anys ha estat un èxit rotund i assenyalen Barcelona com a element clau per crear un ecosistema a l'entorn de la indústria del mòbil. El Mobile World Congress és la fira més important que se celebra a la capital catalana des del 2006 i genera prop de 500 milions d'euros en impacte econòmic. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dilluns.